Són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 5 de febrer del 2023. El sol, que encara li falta menys d'una hora per sortir per l'horitzó de Cadaqués, serà poc abans de les 8 del matí, en un dia que no es pondrà fins passat un quart de 7 de la tarda al Canal, a l'altra punta del país. Pel que fa al temps, compte que comença el mambo. Compte que comença el mambo, perquè ahir temperatures disparades cap amunt. De fet, l'amplitud tèrmica, que es diu, va ser bastant considerable, perquè en algunes zones del país va fer bastant fred la nit de divendres a dissabte, però al migdia van superar les temperatures als 20 i els 25 graus. Però demà, caiguda cap avall. Per tant, entrem en el Dragon Can, que ens l'explicarà de seguida el Martí Oliveres, del que pot significar els pròxims dies una caiguda significativa de les temperatures, pluges, i això també pot voler dir nevades. Veurem, un diumenge, el d'avui, que arrenquem explicant-vos que si us aneu anat a dormir d'hora, que seria raonable, ahir es va acabar finalment el Benidorm Fest d'enguany, el festival per escollir la representant de Televisió Espanyola a Eurovisió, i malgrat va estar competint-hi, la catalana Vico, nascuda a Tiana, va quedar tercera, no anirà a Liverpool, i en canvi sí que ho farà la proposta flamenca de Blanca Paloma, una cantant d'Elx que es va imposar tota la nit. 40 anys després de Remedios Amaya, per tant, Espanya, que competirà amb flamenc al Festival de la Cançó. Vico, que per cert queda tercera, però amb una certa victòria moral, perquè de llarg la seva cançó Noche Entera és la més enganxosa del concurs i la que sonarà segur a totes les sales de festa després d'aquest Benidorm Fest. En un dia que també tindrem ocasió de parlar del famós globus xinès, que els últims 4 dies ha sobrevolat l'espai aeri nord-americà, tot provocant un conflicte diplomàtic. Doncs bé, ahir a la nit sabíem que el govern de Joe Biden havia decidit abatre'l, i així ho va fer amb un míssil llançat des d'un caça militar, quan ja el globus s'aproximava a la zona marítima. De la comprovació de les restes de l'aparell, quan el recuperin, en restarà els dubtes sobre la relació diplomàtica entre els dos grans gegants del món. En parlarem també en un dia de Besar de les Sorpreses, de Paraules Encadenades, de Plata Estrella, avui amb l'actriu Natàlia Sánchez, qui va fer popular un personatge adolescent a Los Serrano i que ara debuta al teatre en català amb obra d'Albert Galceran, que es diu Fitzroy. I moltes coses més al llarg de les pròximes 7 hores de ràdio que arrenquem ara mateix i que tancarem a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports, del temps. Aurora Rodríguez, Judit Vila, Oriol Jové, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
D'aquesta nit i matinada, el que dèiem, la catalana Vico es queda a les portes d'Eurovisió. Ahir va ser la final del Benidorm Fest, aquesta nit passada, de fet, acabat a quarts d'una del matí, i la catalana es va quedar a les portes, de fet, va conformar-se amb el tercer lloc, tot i que va rebre el màxim del vot demoscòpic i, en certa manera, la victòria moral, perquè, sens dubte, és la cançó que ha sonat més, la més popular de tot el Benidorm Fest, la que té més reproduccions a totes les xarxes i la que, sens dubte, quedarà d'aquest Benidorm Fest per les, per concerts, per sales de festa i etc. Però finalment, l'escollida, tant pel jurat com per una part del públic, va ser, per ser la representant espanyola a Eurovisió el mes de maig, serà aquesta de Blanca Paloma. Ja. 40 anys després del Quien maneja mi barca, de Remedios Amaya, que torna al flamenc a Eurovisió, veurem si amb el mateix èxit o no, perquè va fer allò de Zero Points, recordareu, a Remedios Amaya. Doncs en tot cas, aquesta proposta flamenco-electrònica de la cantant d'Elx, que es va imposar als seus competidors en aquesta final de Benidorm Fest, que no va tenir, a diferència de l'any passat, no es preveuen ni preguntes parlamentàries ni queixes polítiques, perquè no va haver-hi massa sorpresa ni massa polèmica.
El segon classificat del Benidorm Fest ha estat Tagonei amb 145 punts, mentre que Vico se'n va quedar amb 129. L'actuació de la catalana va ser possiblement la més aclamada pel públic a l'estadi. La mateixa artista diu que ho va viure com un concert i agraeix la popularitat que ha tingut la seva cançó.
En soc conscient i em fa molt feliç que la gent hagi connectat amb la cançó. I només puc dir que ve molta música, venen molts hits, hi ha molta Vico per aquest any i espero que per molts més anys. I res, o sigui, estic molt agraïda de tota la rebuda, la veritat.
La tianenca deixa el concurs de televisió espanyola pujant 76 posicions al top 200 de Spotify a l'estat just després d'acumular gairebé 1.800.000 reproduccions a la plataforma. La resta de participants van quedar amb aquest ordre: Megara, Alice Wonder, Carmento, José Otero i finalment la favorita abans del concurs, Fusa Nocta.
Les 7 i 6 minuts, deixem això de banda. D'aquesta matinada també hi ha hagut reacció de la Xina acusant els Estats Units d'haver tingut una reacció exagerada després que ahir dos caces F-22 abatessin el globus xinès que sobrevolava el país des de feia gairebé 4 dies. Pequín ja ha avisat que donaran les respostes que siguin necessàries, sigui el que sigui que vulgui dir això, davant el que consideren una violació de la pràctica internacional.
El govern de Xi Jinping lamenta la resposta de Washington i diu que ells ja van informar repetidament que era un artefacte civil que va entrar a territori nord-americà perquè es va desviar de trajectòria pel vent. Després d'haver creuat el país de costa a costa durant 5 dies, la Casa Blanca el va batre sobre l'oceà Atlàntic, així ho anunciava el president Joe Biden. I was briefed on the
balloon. Vaig ser breu amb el globus. Vaig ordenar al Pentàgon que l'enderroqués dimecres, tan ràpid com fos possible. Vam decidir que podia fer mal a civils i que el millor moment per fer-ho era quan estigués sobrevolant el mar. L'hem enderrocat amb èxit.
L'incident agreuja encara més la crisi diplomàtica entre els dos països. Washington ha decidit allunyar-se encara més de Pequín després de cancel·lar el viatge del secretari d'Estat Antony Blinken, que estava previst per avui. La tensió es pot enquistar encara més amb el segon globus xinès que es va donar a conèixer ahir, que sobrevola l'Amèrica Llatina. Precisament fa unes hores, les forces aèries de Colòmbia han confirmat que divendres van detectar un objecte amb característiques similars i diuen que ho estan investigant.
Efectivament, falta saber quines conseqüències té des del punt de vista diplomàtic aquesta resposta de la Xina, per una banda, i de l'altra, si els Estats Units recuperen l'aparell, quina anàlisi en poden fer del que hi hagi en el seu contingut. Veurem el que pot passar en les pròximes hores. Des del punt de vista polític, s'esgoten a Espanya les hores perquè el PSOE i Podem aconsegueixin un acord per reformar la llei del només sí és sí. Ahir la principal impulsora de la norma, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, es mostrava més predisposada que mai a fer els canvis i fins i tot acceptava augmentar les penes, un punt al qual s'havia resistit fins ara.
A reformar la ley y si es necesario también a subir algunas penas. Solo hay una cosa en la que no estoy dispuesta a ceder. El cambio del modelo, la vuelta al esquema penal de la violencia o la intimidación. El consentimiento ha llegado para quedarse.
Avui que Podem farà un nou acte per defensar la llei, amb Irene Montero i també amb Ione Belarra, al Via Lliure en parlarem amb la secretària d'Estat d'Igualtat i contra la violència de gènere, Àngela Rodríguez, a partir de 9:45 del matí. Les 7 i 9 minuts a València, on el PP fa la seva convenció municipalista, ahir vam veure una de les fotos polítiques del cap de setmana i probablement dels últims temps, perquè no recordem des que Rajoy era president que els veiéssim així, però vam veure els expresidents José María Aznar i Mariano Rajoy junts i, de fet, abraçats al costat del líder popular Alberto Núñez Feijóo. És una foto que Pablo Casado, ahir el gran oblidat, havia evitat sempre. Ahir, però, Aznar i Rajoy van ser protagonistes absoluts.
La cita municipalista del PP va servir perquè els líders del partit continuessin criticant el govern espanyol pels errors de la llei del només sí és sí. Els expresidents van ser molt durs i van acusar Pedro Sánchez de desprotegir les dones.
Resulta que una ley que se decía que iba a proteger a las mujeres como nunca antes se aplica repartiendo pulseras electrónicas a las mujeres para defenderlas de sus agresores puestos en libertad.
Y de la torpeza de algunos. ¿Cuántos violadores han sido beneficiados por la incapacidad de unos responsables políticos?
Més enllà d'aquestes crítiques, Rajoy també va atacar Sánchez per pactar amb els independentistes i va treure pit del seu llegat. És el mateix que va fer Aznar, que va assegurar que no es penedeix de res dels seus governs, ni la gestió de l'11M, ni la guerra de l'Iraq.
I el que dèiem, aquesta setmana que deixa una de les imatges del cap de setmana, aquesta trobada entre Aznar i Rajoy, amb una certa confortabilitat, però també amb comentaris com aquests.
Querido expresidente del gobierno de España, y sobre todo querido amigo y colega de tantos años y de tantas batallas, Mariano Rajoy.
Aquest carinyo que no li veiem des de feia molt temps d'Aznar, almenys en públic amb Mariano Rajoy, que li va respondre també amb elogis. Després de, pel que fa a Catalunya, després de l'acord d'Esquerra amb PSC i Comuns per tirar endavant els pressupostos, avui Pere Aragonès marca distàncies amb els socialistes i insisteix que un nou tripartit, és una de les paraules del dia, el tripartit, és impensable.
En parla en una entrevista al diari Ara, el president descarta de totes que torni a poder haver-hi un govern a tres bandes que inclogui els socialistes. Aragonès creu que no és possible perquè republicans i socialistes defensen posicionaments totalment diferents.
És tan evident que el PSC i jo i el meu govern defensem projectes diferenciats que això no té cap mena de viabilitat. Per tant, pensar que pot haver-hi un govern conjunt mentre el PSC segueixi negant el dret a decidir crec que no té cap mena de base.
I mentre Aragonès explica això a l'Ara, el periòdico, el líder del PSC, Salvador Illa, es vanta de governar des de l'oposició. Creu que un govern estable seria millor opció, però assegura que depèn d'Aragonès arribar a acords d'estabilitat amb altres forces. També treu pit d'haver salvat els pressupostos.
El govern aragonès és un govern molt dèbil i que no està fent el que correspon a Catalunya. El que intentamos evitar és que els platos rotos d'això els paguen els catalans i per això... estamos trabajando en la construcción de una alternativa, por eso un gobierno alternativo de Cataluña y todo el conjunto de propuestas que hemos hecho, pero con mano tendida.
I pel que fa al tercer implicat en l'acord de pressupostos, els comuns, ahir, Jéssica Albiach i Illa van continuar mostrant-se en desacord total pel que fa a l'ampliació del Prat. Els comuns diuen que no es farà de cap de les maneres, mentre que el líder dels socialistes insisteix que d'una manera o altra s'acabarà complint el pacte.
El debat sobre si el tripartit ha tornat o no, que ocupa, com dèiem, les columnes d'opinió als diaris, Víctor Vives.
Lola García a La Vanguardia escriu: l'acord entre Aragonès i Illa no pressuposa un tripartit, igual com l'acord de la Diputació de Barcelona no és un passatge a la sociovergència a la Generalitat. Ara bé, García deixa la porta oberta. Dependrà, afegeix, del cicle electoral de les municipals espanyoles i catalanes. Des del periòdico hi coincideix José Rico. A curt termini, admet, és fàcil de creure que no estem davant d'un acord de legislatura, però la necessitat de desplegar els compromisos i el desenllaç de les municipals i les generals pot tornar a costar als dos líders. En canvi, Anna Puig, al Punt Avui, sí que parla d'una reedició del tripartit, encara que sigui puntual. Considera que el 52% independentista al Parlament s'ha esmicolat i que ara mateix és difícil creure en una reconciliació entre Esquerra, Junts i la CUP. També a l'Ara, la directora Esther Vera diu que el moviment de plaques tectòniques de la política catalana apunta noves majories. Noves majories, matisa, per donar suport al govern o bé per fer-li pinça quan l'ambient preelectoral ho demani.
I un altre dels temes del dia, després del nyap de Rodalies, Astúries i Cantàbria amb els trens nous que no passen pels túnels. Finalment, ahir la ministra de Transports del govern espanyol, Raquel Sánchez, va anunciar que es depuraran responsabilitats.
Sí, Sánchez va parlar d'acomiadaments imminents que encara no ha concretat per això. També va dir que ara Renfe i Adif hauran d'enfrontar-se a una auditoria interna.
Se van a producir ceses de una manera inminente, tanto en Renfe como en Adif, para asumir las responsabilidades de este error. Es decir, que vamos a tomar todas las acciones que sean necesarias para poder acortar, ¿no?, ese retraso que se va a padecer en la entrega de esos trenes.
La ministra ha assegurat que el nou model estarà dissenyat a l'estiu i que es començarà a fabricar tan aviat com sigui possible. Renfe preveu que aquest error farà endarrerir 2 o 3 anys l'entrega dels nous combois.
I un apunt més, perquè a partir d'avui la Unió Europea deixa de comprar productes derivats del petroli rus, una de les mesures que es van aprovar en l'últim paquet de sancions a Rússia i que podria fer que s'encareixi el preu de la benzina, del gasoil, concretament del dièsel. D'aquí a 30 segons arribarem a 7:45 del matí. Pel que fa als esports, avui juga el Barça, que comença la segona volta de la Lliga com a líder amb 5 punts de marge respecte al Real Madrid. Avui juguen tots dos, tant el Barça com el Madrid. El Barça rep el Sevilla a les 9 al Camp Nou. amb l'objectiu de continuar sumant punts de 3 en 3.
Després d'una primera volta pràcticament immillorable amb 50 punts de 57, Xavi considera que l'equip està en una bona línia, però no creu que el Barça s'hagi convertit en el favorit per guanyar la Lliga.
Me siento un candidato a ganarla, ¿no? Y es uno de los objetivos, sí, eso sí, pero favorito no. Competimos contra el vigente campeón de Liga, vigente campeón de Champions, y nos va a costar mucho pelear por ganar títulos a todo un Real Madrid muy fuerte.
L'única baixa del Barça és Dembélé i en principi Valde estarà disponible, tot i que ahir no es va entrenar per febre. El partit arrencarà a les 9 i abans ja haurà jugat el Madrid, a les 2 al camp del Mallorca, i també el Girona, que rep el València a Montilivi en quart de 5, amb la possibilitat de deixar la zona de descens a 5 punts. Ahir ja va jugar l'Espanyol, que només va poder empatar un contra l'Osasuna, i més enllà del futbol, aquesta matinada una boxejadora catalana ha fet història. Tani Álvarez, nascuda a Sant Esteve Sesrovires, s'ha convertit amb només 21 anys en la primera de l'estat espanyol que combat al Madison Square Garden de Nova York. Ho tenia difícil i ha perdut per decisió unànime contra l'australiana Sky Nicholson, que s'ha adjudicat el cinturó de plata de pes ploma.
Un minut per damunt d'un quart de vuit del matí, pel que fa al temps, Martí Oliveres, a les portes d'aquest canvi.
Sí, a les portes d'aquesta situació de canvi de temps molt important a partir de demà. Caiguda lliure de la temperatura, ho anirem notant a mesura que avanci aquest dilluns. Temperatures cada cop més baixes, molta diferència respecte a aquest cap de setmana. També arribaran els primers ruixats, farà vent ja als extrems del país, o sigui que l'hivern tornarà amb força, però abans tranquil·litat aquest diumenge, amb sol, alguns núvols poc importants i aquest contrast tèrmic molt marcat encara entre el dia i la nit.
Un minut per damunt d'un quart de vuit.
Si ets cuinetes, para l'orella. Ara, La Vanguardia et regala un wok esmec del color que més t'agradi perquè puguis cuinar de forma sana, saludable i amb molt d'estil. Subscriu-t'hi ara al 933-481-482 i per només 39 euros rebràs La Vanguardia cada dia i t'emportaràs un magnífic wok esmec. Afanya't, que les unitats són limitades.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
I a aquesta hora del matí el comentari de Jordi Margarit.
Si d'alguna cosa m'alegro de l'entesa aconseguida pels pressupostos de la Generalitat, és que a sanitat i ensenyament hi haurà més diners i, per tant, més recursos materials i humans. Són els dos pilars dels fonamentals de l'estat del benestar. Ja sé que l'economia és el motor que ho activa tot i que la seguretat és una necessitat reclamada per la societat. Però la salut i el coneixement ens fa adults, formats i amb força per emprendre els reptes del futur. Em feia patir veure les bates blanques dels metges i d'infermeres penjades als respectius llocs de treball, amb els seus propietaris al carrer pregonant les seves deficiències totalment comprovables. Igualment, saber que moltes portes dels col·legis eren tancades i els mestres igualment al carrer evidenciant el seu descontentament ens feien entendre que alguna cosa no s'estava fent prou bé. En assabentar-me que els metges desconvocaven la vaga, vaig sospitar que la fumata blanca pressupostària no tardaria en arribar. Efectivament, l'endemà, la xemeneia feia cremar la basarda i un gruix de preocupacions que ens posaven en estat previ de xoc. No és gens encoratjador saber que els professionals de la salut estan esgotats, saturats i angoixats per no poder oferir un servei que és del tot vocacional. La pandèmia ens va posar davant dels morros tant la seva fe com la manca de recursos a tots els nivells. Fa temps que tots ho hem comprovat en llargues esperes, visites llampec i ajornaments eterns de les intervencions. D'aquí que la coincidència en el temps de la desconvocatòria de vagues i anunci de llum verda als pressupostos enforteix la confiança en la correcta gestió del diner públic. Quantes vegades no hem dit o escoltat allò de no sé pas on van a parar tants impostos com paguem. Almenys ara ho tenim una mica més clar. Catalunya, tu a la teva!
El comentari de Jordi Margarit, que tornarà dissabte que ve, la mateixa hora. Doncs seguim de viatge al costat de la gent del Via Lliure. Ho hem fet en les últimes temporades perquè ens agrada molt això i ho seguim fent al llarg d'aquest any. I aprofitant que passava per davant una efemèride com és la del 150 aniversari d'una novel·la essencial que precisament va de viatges, com és La Volta al Món en 80 dies de Jules Verne, aquesta temporada sabeu que els del Via Lliure fem...
La Volta al Món en 80 llibres.
En 80 llibres. Per tant, cada cap de setmana, cada dissabte i cada diumenge, a aquesta hora del matí, us proposem una lectura d'un país diferent i, per tant, entre tots fem un viatge radiofònic i també literari. Al costat del Víctor Vives. Què tal, Vives? Bon dia.
Bon dia, Xavi.
Anem a l'etapa número 43 d'aquest viatge. Ens havíem quedat a Botswana, ahir a l'Àfrica. Avui anem fins on?
Rum a l'Afganistan.
País en conflicte, com d'altres que també hem tractat a la Volta al Món en 80 llibres, a Ucraïna, al Iemen, Síria, doncs en aquest cas la literatura que ens permet viatjar en aquest país en conflicte, l'Afganistan, a través de quin llibre?
El caçador d'estels, de Khaled Hosseini. Aquest novel·lista supervendes és fill d'un diplomàtic i d'una professora de persa i d'història. Quan va esclatar la Guerra Civil afganesa l'any 78, la família va rebre asil polític als Estats Units. Allà Khaled Hosseini va estudiar medicina, però després de treballar uns anys com a interí en un hospital de Los Angeles, va abandonar la pràctica mèdica per consagrar-se plenament a l'escriptura. La seva primera obra publicada, aquest caçador d'estels, va tenir un èxit fulgurant. La història parteix de l'amistat entre dos nens de classes socials diferents i també d'ètnies diferents, el passatemps favorit dels quals són les competicions de fer volar estels. La relació entre tots dos es trenca d'una forma abrupta per un incident greu i dues dècades més tard, i en plena guerra, hi ha un intent de reconciliació.
Llibre, per tant, que parla d'un conflicte entre amics en el context d'aquesta guerra fratricida.
La novel·la arrenca a Kabul, la capital, l'hivern del 75, o sigui, pocs anys abans d'esclatar la guerra. Com a rerefons de la història hi ha la caiguda de la monarquia, la invasió soviètica, l'èxode de refugiats i l'ascens del règim dels talibans, per tant, un fil que connecta directament amb l'actualitat. El llibre també expressa la nostàlgia per la vida tradicional en un context de pau i dona a conèixer la importància que han tingut els estels com a joc infantil, però alhora com a mitjà per evadir-se en un context de terror.
Doncs avui que en aquesta volta al món literària hem viatjat fins a l'Afganistan amb aquest llibre que es diu El caçador d'estels, de Khaled Hosseini, en la nostra volta al món literari, que podeu recuperar, si us ha interessat el llibre, no heu tingut temps d'apuntar-lo, a través del Twitter del Via Lliure. Gràcies, Víctor.
Fins ara, bon dia.
Sons del cap de setmana.
Hola, molt bon dia, Xavi Bundó i tot l'equip del Via Lliure. Sóc el Sergi Huete del Pla del Penedès i aquest és el meu so del cap de setmana.
La meva senectut, fins i tot ara, ja saben que jo sóc el primer sempre a marxar. I algú es pot estar morint...
Com no podia ser d'altra manera, escoltant el programa i la magnífica secció del Bassar de les Sorpreses d'Albert Berlín, que m'agrada molt com llegeix les cartes dels oients i també explica, també parla del Berlín Express. I m'encanta molt l'emblat de mossèn Nin. Salutacions a l'Òscar Nin. Moltes abraçades i petons.
Doncs gràcies també al Sergi. Des del Penedès, que ens posava, efectivament, com el so del seu cap de setmana també és el programa de ràdio, com ens han dit altres oients també fins ara. Doncs segur que el Berlegui, que ara de seguida el sentirem, estarà content de saber que el Sergi es connecta cada dia com avui, a aquesta hora, per no perdre's el Bazar de les Sorpreses, i també li explicarem després al mossèn Nin, que segur que estarà content. Gràcies per la fidelitat al Sergi, i evidentment gràcies per enviar-nos aquesta nota de veu. La resta dels oients que ens estigueu sentint a aquesta hora, si voleu col·laborar enviant com és el vostre so del cap de setmana, ja no cal que sigui només escoltar la ràdio, pot ser perquè aneu de vacances o sortiu de cap de setmana amb el cotxe i us desplaceu amb família o amb amics, un àpat, una ruta a través de la natura o una ruta de qualsevol tipus, ens ho podeu enviar, graveu el so, ens l'enregistreu i ens el feu arribar amb el vostre telèfon mòbil fins al WhatsApp del Via Lliure, que és el 606 25 64 39.
Ensenyeu-nos quin és el vostre so del cap de setmana enviant una nota de veu al WhatsApp del Via Lliure. 606 25 64 39.
Maria García, bon dia.
Molt bon dia.
Avui és 5 de febrer. Farem una reculada musical. Fins a quin dia 5 de febrer?
Res, 15 anyets.
de Lenny Kravitz amb quina efemèride?
Doncs que avui fa 15 anys que va publicar el seu 8è àlbum d'estudi que es titulava It is Time for a Love Revolution. Inclou 14 cançons que el mateix Kravitz va escriure les lletres, va compondre la música, va interpretar les cançons i fins i tot ell mateix es va produir aquests 14 temes. Quan el va publicar, el 5 de febrer de 2008, va rebre crítiques molt bones, com per exemple la de la revista Rolling Stones, que li va donar 3 estrelles de les 5 possibles i fins i tot va assegurar, com una explosió de tornada al passat, aquest és el millor àlbum que Lenny Kravitz ha fet mai, això ho dèiem, òbviament, el 2008, no sabem si després s'ha superat en ell mateix. I sí que hem de dir, però, que el públic va estar-hi força d'acord, si més no, per les xifres que va assolir. La primera setmana va vendre més de 73.000 còpies del disc i el 2012 s'havien registrat més d'un milió i mig de còpies venudes.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
19.709, 19709, de la sèrie 23023.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Ja sabeu que, com amb la nota de veu que sentíem fa uns instants d'aquest oient que ens explicava que el so del cap de setmana per ell era efectivament aquest, el del bazar de les sorpreses, doncs és aquesta hora la que ens serveix, que és una hora, com sabeu, entre intempestiva i plàcida, plàcida per una part dels oients que tot just estan obrint un ull i pensen, vinga, ja toca llevar-se, i intempestiva per als altres, pels que tot just estan acabant la nit, doncs és aquella hora una mica indeterminada, una mica etèria, en què ens desplacem fins a un raconet que ens encanta de la geografia del nostre país, que no hem volgut revelar exactament mai on és, un carreró empedrat d'una ciutat que tampoc hem explicat on és exactament ni quin nom té, i al final d'aquest carreró sempre expectants hi trobem la figura d'un home, sempre ben vestit, impolut, al costat d'una porta d'un edifici sense masses pretensions, que és el Bazar de les Sorpreses. I allà aquesta figura, a vegades depèn de l'època de l'any i de si ha sortit el sol o no, més a l'ombra o més al sol, és l'Albert Beorlegui. Què tal, Albert? Bon dia.
Què tal, Xavi? Quina il·lusió que tinguem oients, que tinguin com a banda sonora, diguem-ne, la sintonia d'aquest programa, que ha despertat... clar, és que ja fa 7 anys que fem la secció, però hi ha hagut sempre un cert interès per veure
quina música era.
Això mateix,
Pots tornar-ho a repetir per la gent que no ho ha sentit en els últims 7 anys?
És la banda sonora de Nicholas Nickleby, és una banda sonora d'una de les més grans compositores del panorama actual, que és Rachel Portman, l'autor de la banda sonora de Chocolat, de les normes de la Casa de la Sidra, de la Leyenda de Bagger Vance, que té un tipus de composicions com molt melòdiques, molt enjugassades, i aquesta banda sonora, que pertanyent a una pel·lícula que va passar molt desapercebuda, però que a mi m'encanta, doncs és aquesta, La vida de Nicholas Nickleby.
Hi ha una cosa que em fa il·lusió de pensar, que segur que li passa a moltíssima gent, perquè els de la ràdio, quan escollim sintonies o músiques, moltes vegades anem a buscar bandes sonores, no? Perquè són músiques molt radiofòniques.
I tant.
I llavors pot ser una sintonia o una música que no conegui gaire gent i que de cop els hi soni més per la ràdio que no pas haver-lo vist en una pel·lícula. I m'encanta pensar el moment en què, inesperadament, mirant una pel·lícula que no saben d'on els hi vingui, els hi soni una cintura que diuen, ep, això és de la ràdio,
sí.
Això jo ho sento cada dia, o cada setmana, o cada no sé quan, no? Doncs em fa il·lusió pensar-ho, que alguna vegada pot passar.
A mi
no sé
passat,
si la posen,
això,
eh? Aquesta pel·lícula Nicolas Nickleby
no,
a la tele...
No. És una pel·lícula de fa 20 anys, vull dir, tampoc no és molt antiga, però, i a més està basada en una obra de Charles Dickens, és una pel·lícula que a mi m'encanta, tot i que tampoc no és gran cosa, però a mi jo tinc una especial debilitat. I llavors, en alguna ocasió, quan l'he passat amb algun cinefòrum, sense que jo, evidentment, que se sàpiga la meva identitat, la gent diu, ostres, aquesta música em sona. I clar, fa com una especial il·lusió que la reconeguin, no?
Està, vull dir
que...
està molt bé.
Clar que
bé,
sí.
Han arribat adquisicions noves al Bazar?
Sí, home, sempre. Jo allà... penso, o sigui, pensa que si el Bazar està obert només mitja hora a la setmana, la resta de la setmana jo em dedico a visitar brocanters, encants... De tant en tant faig una conferència, però diguem-ne que és
no
molt...
No diguis aquestes coses, que segur que tens gent que t'ho porta directament. Sí, ha
però a mi m'agrada portar-ho personalment.
Ja.
De tant en tant rebo alguna trucada que em diuen...
Allà, tinc una cosa per tu.
Que et pot interessar.
Que t'encantarà.
Que et pot interessar.
Que et pot interessar.
Llavors ets allà i és curiós, eh? M'agrada més anar a les fires d'encants que no pas de brocanters.
Ah, sí, eh?
Sí, perquè les de brocanters és tot com molt elegant, és tot... Bueno, clar, les xifres a partir de 3 euros, per entendre'ns.
Sí, sí, sí.
Mentre
sí.
Que els encants són com les escorrialles de moltes vides, de moltes cases que s'han desmuntat, i trobar restes, diguem-ne, goita, mira, això va pertany a això, això va pertany a aquella persona que devia viure, tenia les seves il·lusions, les seves esperances, i l'únic que queda de la seva vida és que això, una futura familiar del seu casament, per exemple, no? O un tocadisc, o un àlbum de fotografies, doncs, o uns diaris, doncs fa com una especial emoció. I en el fons és la constatació més evident que allò de sic transit gloria mundi, no? És a dir, que, escolta, la glòria del món és efímera i que tot s'acaba i en el millor dels llocs acabarà amb una casa d'encants.
Exacte. Bé, vols que anem a repassar una mica de cartes?
Va, anem a repassar unes quantes cartes. Recordem que avui estem el primer diumenge de mes de febrer,
sí.
La Candelera va ser el dijous,
sí.
Avui hauríem de tancar tema de felicitacions.
Pues que, a veure,
jo espero que sí, però...
Tu creus que encara hi havia gent amb
sí.
La decoració a casa?
Ah, no, home, però pensa que la carta que llegirem avui...
Perquè ho saps, o no? Que, bueno, teòricament
sí, sí.
S'ha de desmuntar
sí.
Per
sí.
La Candelera.
Sí, però algú ho ha fet, excepte el senyor Marcelí. Sí. Tu creus que algú ha
no
esperat
crec.
El dia... Bueno, a veure, jo et vaig
si hi ha algú que ens estigui sí. Escoltant, que ens escrigui, sisplau... que hagi aguantat fins aquesta setmana les decoracions nadalenques a casa.
Bueno, a veure, jo t'haig de confessar una cosa, també, eh?
Ai.
Nosaltres, després de Reis, vam treure l'arbre,
sí.
Vam treure el pessebre oficial.
Sí. Eh? Ah, que en teniu l'oficial i l'extraoficial.
Hi ha dos. Hi ha l'oficial, que és el que van regalar els meus pares quan van anar a Nàpols, i em van regalar un pessebre napolità maquíssim, i llavors hi ha el pessebre...
Clàssic,
per temàtic. Això mateix. Llavors hi ha el pessebre per temàtic en què
off,
hi entra de tot.
Off,
això mateix.
Off pessebre.
Vale. Pessebre. I allà s'hi barregen tota mena de ninos, i entren cotxes de Lego... Vull dir una cosa...
Sí.
Llavors, clar, sortosament les figures sacres ja es van retirar, vale?
Sí, sí.
Però aquesta setmana encara corre el pessebre per casa.
Jo he de dir que en el pessebre no oficial, efectivament, Spider-Man, i no ho he dit a l'atzar, és el caganer, perquè està, saps la posició aquesta de Spider-Man?
Sí.
Com ha jagut?
És que indica...
Indica, doncs bé, quedava bé en la posició.
I no ens enganyem, les mans, diguem-ne, esteses, indica un cert esforç a l'hora de fer les seves necessitats perentòries.
Però no vulguis trobar-te ningú fent aquestes necessitats amb les mans així, amb la posició de Spider-Man, que és aquesta de fer com banyes,
Un pèl incòmode, seria tot plegat, clar que sí.
Bé, per tant, en tot cas, per resumir, les cartes són nadalenques encara?
Sí, mira, una ens arriba de l'11 de gener i l'altra és...
Ah, però ja havien passat festes.
No, i tant. No. O sigui, ja no arriben. Però, clar, que ara estem llegint cartes
val.
Que arriben de Nadal, perquè, mira, una és una carta que ve remesa per una senyora, la Maria Arxer, que ens escriu...
Maria?
Arxer, que ens escriu cada any des de Barcelona, des de la plaça de Ceps. O sigui, per al gruix del sobre, semblaria que és una carta normal, però sé que serà una felicitació, perquè cada any ens envia una felicitació amb un dibuix de la plaça de Ceps...
Ah, sí, ja me'n recordo.
De l'església dels Josepets, i ara anem a comprovar... Ara quedaré fatal, però...
A veure si no.
Comprovar que, efectivament... efectivament, veus? Efectivament.
Ah,
la carta dels Josepets, amb l'església, el seu autobús, una ambulància... És un retrat de vida quotidiana. I sempre va fer una petita carta adreçada a Jesús. I diu així... benvingut Jesús, benvinguts al món de la gent difícil, ara que no tenim tants virus, ara tenim més guerra. Està ben clar que no t'hem entès. Ajuda'ns, bon Jesús, a tenir les coses clares, gràcies per estar sempre amb nosaltres i omple'ns el teu gran amor. Teu per sempre, la Maria Arcé, des de la plaça de Ceps de Barcelona.
Perfecte, doncs gràcies a la Maria per fer-nos arribar. Això és part de la tradició, o sigui que és important que així.
I la segona, he deduït que, com que és una mica gruixuda el sobre...
És un sobre gros,
això mateix en marró...
D'aquests que sembla una mica, fins i tot podria ser reciclat, però no té per què.
Això mateix, i ens la remet la Marta Flor, que aquesta noia crec que també ens ha escrit en alguna altra ocasió, Aquí obrim el sobre, mira, és... I de dins extraiem, doncs bé, efectivament, una presentació ben nadalenca, ben maca, amb una breta fet de cartolina de color verd i amb uns botonets penjats com si fossin les garlandes i les boles de Nadal.
Exacte.
I a dins trobem bones festes, els millors desitjos pel 2023. Sí, sí, la Marta Flor, una felicitació d'aquelles fetes a mà que s'agraeix molt, Les felicitacions sempre a mà sempre s'agraeixen. I a dins hi ha una petita carta que diu: benvinguts a Albert i Xavi. Com cada any, us envio la postal de Nadal per agrair la vostra feina i dedicació i felicitar-vos per l'èxit d'aquesta secció que ens omple el cor de màgia cada diumenge. Una forta abraçada, seguiu així, i postdata proposo que feu la B de biblioteca. Soc bibliotecària i em faria molta il·lusió. Biblioteca, crec que vam fer... No, vam fer ella de llibreria, però de biblioteca no l'hem tractat. Vull dir que ens ho apuntem aquí per quan més endavant pugui sortir algun tema... De la B de biblioteca, sí.
Ah, doncs està molt
vam
bé.
Fer ella de llibreria.
Home, evidentment feu recomanacions, si voleu, perquè després de quantes seccions portem...
Doncs mira, la d'avui serà la 291.
Imagina't.
Patapam.
Ja calen idees sempre, Vull dir que ja està molt bé. Uh-huh. Aquesta carta ens arriba des de Canet.
Això mateix.
Des de Canet de Mar.
I és la Marta Flor, hem dit,
De la Marta Flor, i li agraïm també tant a la Marta com a la Maria des de la plaça Lesseps, les cartes que ja deuen ser les darreres, sinó pràcticament...
Sí, jo diria que són les darreres, però vaja, pensa que encara en tenim ara com una vintena llarga per llegir,
Però vull això també vol dir que els oients podeu seguir enviant cartes, que ja no siguin nadalenques perquè ja no toca, i així les continuarem llegint.
No, o que ens n'envien de Nadal, però de cara al bon 2024, que aquesta seria poder la idea, no?
Anem tard a llegir-les, però no tant. Sí. No tant com per esperar 11 mesos. Bé, ja sabeu on ho podeu enviar, si voleu fer-ho, si voleu col·laborar també a l'escriptura i lectura de cartes, al Bazar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, i com sempre el compromís es manté immutable. L'Albert les llegeix totes per antena i les respon una per una. Bé, com que el Berlegui Express va passar la revisió satisfactòriament, ja ho vam explicar, imagino que seran a l'estacionament... Sí, perfecte.
Sí,
allà el tenim. Capa extra de cera, veig?
Sí.
I... Ara t'has aficionat a això de posar banderetes.
Mira,
abans que anem de viatjar.
Sí.
Una mica com els vaixells.
Sí, com que avui anem a Anglaterra, he posat aquesta bandereta que veus aquí.
Union Jack.
Això mateix. A veure, no passa cada setmana, perquè això depèn del país que viatgem, Però mira, va.
Una picardia.
Tinc una petita col·lecció de banderetes.
Sí.
I home, si és un país molt estrany, no, però ja saps que Anglaterra és un dels nostres referents, per tant, si et sembla, anem cap allà.
Val.
I avui anem a Londres, concretament a un hotel anomenat Grosvenor House, que està situat al costat de Hyde Park, al centre de la capital britànica.
Escolta,
i marxem allí, què?
Albert, que sembles el Carrascal.
No.
O sigui, tens el to.
Grosvenor House. No, el meu anglès és horrorós, Marxem allí perquè s'hi exposa, atenció, un retrat que podria ser el de William Shakespeare. La particularitat és que aquest retrat, que ha aparegut a més fa poc, es vol vendre i el seu propietari reclama 11.600.000 euros.
Bueno, mira, jo ara mateix en efectiu no porto
No,
què, ara anirem a la subhasta?
Anem a on s'exposa aquest retrat.
D'acord.
Que és en un hotel, aquest hotel del Grosvenor House.
Grosvenor House.
Va, anem a veure i t'explico una mica els detalls de tot plegat, perquè són interessantíssims. Som-hi? Sí? Va.
Els hotels anglesos no tenen gaire fama, ja t'ho dic ara.
Bueno, hi ha de tot, aquest té categoria, Aquí, home, per ser un hotel anglès, home...
Oh, carai!
A veure, és que si exposa aquí un retrat...
Oh, carai!
Per demanar 11.600.000 euros...
Hosti!
Ja pot ser bo,
Excel·lent,
Sí, sí, sí.
Que és un 5 estrelles, aquest hotel, o què?
Sí, sí. Bueno, no sé, regeixen per estrelles allà, també,
no? No sé si... És veritat,
mira,
no
a veure,
sé.
Estem al vestíbul... Mira, sí, es troba per aquesta sala...
A veure, jo et segueixo.
Mira, això mateix, mira, aquí el tenim. Aquest d'aquí, el veus?
Quin? No, espera't.
Aquest d'aquí, aquí,
ara.
A l'alt de la xamaneia.
Ara el veig.
A veure, per aquells
aquest
que...
Aquest és Shakespeare.
Aquest és William Shakespeare.
Però, perdona, no hi ha cap retrat conegut.
No, no, ara t'explicaré, ara t'explicaré. A veure, per aquells que no ho tinguin massa present, Shakespeare, el més gran dramaturg de tots els temps, del que cada any es publiquen més de 4.000 llibres sobre ell, i l'obra del qual ha estat exhaustivament investigada, és en realitat un misteri. Se sap molt poc de la seva vida, i només es conserven 14 paraules escrites al seu puny i lletra. 14. 12 de les quals són signatures que no hi ha dues iguals.
Ostres, tu.
Que això, home, un pèl sospitós ho és.
Ai, ai, ai.
Però això és comprensible que s'hagi arribat a especular sobre si realment va existir.
Home, a veure, sí que és veritat que hi ha moltes teories, jo n'he sentit moltes, sobre la vida suposada o existent o inexistent de Shakespeare. Alguns diuen que efectivament va existir, però que ell bàsicament signava, però pràcticament tenia una fàbrica de gent escrivint per ell. D'altres que era en realitat un pseudònim referit a un altre autor.
Aquestes són les grans teories que hi ha. Sí.
A veure, tu que ets un gran enamorat de la literatura de Shakespeare...
Sort que si t'he enamorat i no expert,
No expert,
vull
dir que... no, enamorat. Tu tens alguna... Et compres alguna de les teories?
La conclusió és que a mi m'és absolutament igual.
Ja.
O sigui, m'és igual. M'agradaria que fos obra d'una sola persona, això sí. Va. Que no fos d'una col·lectivitat.
O sigui, si ara de cop es constata que no era un sol home o una sola dona...
Home, seria molt difícil això de demostrar, perquè com a molt les teories van en que va ser una altra persona la que va escriure les obres de William Shakespeare. I es rebat amb un argument molt simple. És a dir, diuen, com pot ser que una persona que era illetrada, que no va anar a escola, conegués tant sobre la condició humana i bla, 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 bla. En el fons, hi ha un prejudici. Una vegada, parlant amb un expert, aquell sí que era expert en Shakespeare, em va dir, en el fons això és un prejudici classista. La societat anglesa no pot tolerar que una persona sortida del poble més baix pogués arribar a escriure el que va escriure, perquè era persona molt autodidacta i molt preparada. Vale? Però va, això entraríem en un tema, diguem-ne, que seria ja com molt ample.
Però sí que és veritat el resum que, és que per tu t'és igual.
A mi m'és igual. O sigui, la grandesa de Shakespeare és indiferent qui la va escriure. Fos un senyor que es deia William Shakespeare o fos Francis Bacon, que va ser un altre dels possibles autors. Sí que és veritat que el que ens interessa d'aquest quadre és que podria ser fet l'únic, o sigui, podria ser l'únic fet en vida de l'autor, ja que hi ha només dues representacions que ens han arribat del seu aspecte físic de Shakespeare. Només dues. I les dues són pòstumes. La primera és una escultura funerària que es troba on va néixer, a Stratford-upon-Avon, i l'altra és el famós gravat que apareix a les seves obres i que, atenció, va ser publicat l'any 1623, és a dir, 7 anys després de la mort de Shakespeare.
Aquest que és una icona, diguem-ne. De...
Això mateix, que és, quan pensem en Shakespeare, ens ve el retrat de sempre. Hi ha una altra famosa pintura, que és de Chandos Portrait, però no se sap ben bé cert si podria ser ell o no. El cas és que en aquest hotel s'exhibeix aquest retrat. Ja veus que està pintat sobre un fons fosc, en ella hi ha un home més aviat prim, amb calvici incipient, ulls clars, barba pèl roja, camisola i gipó, que mira l'espectador. El quadre, mira, està posat aquí, està datat del 1608 i posa Shakespeare, tot i que això, evidentment, no vol dir res.
No.
I si fos realment fet en aquesta data, Shakespeare tindria 44 anys, que és més o menys l'edat del retrat, és a dir, de la persona que hi apareix, no? A veure, no hi ha cap prova irrefutable que demostri que aquest nou retrat sigui realment el de William Shakespeare, però tampoc hi ha cap prova concloent, perquè sí que se sap el nom del pintor, que era en Robert Peake, que estava molt relacionat amb els ambients teatrals del moment, però, per altra banda, els experts es pregunten allò de com pot ser que s'hagi trigat tant de temps en descobrir-se aquest quadre, tenint en compte que han passat més de 400 anys.
No, es fa sospitar.
Això mateix. No tenim respostes, però imaginem per un moment que sí, que aquest és el retrat de Shakespeare i que entre escena i escena del seu Timó d'Atenes, que és l'obra que escrivia l'any 1608, doncs va servir de model al pintor. Seria, doncs, admetem-ho, l'única evidència física feta en vida que ens hauria arribat. I per això avui dedicarem un nou Besar de les Sorpreses, al 291, a aquest tipus de pintura que, en certa manera, atorga la immortalitat. Avui la lletra R. R de retrat. Unes quantes setmanes recordaràs que vam dedicar un Besar de les Sorpreses a la P de posteritat, el llegat que deixem quan morim. L'art, evidentment, és una de les vies, i especialment el retrat. Durant molts segles, l'única manera de fer-ne era a través de la pintura o de l'escultura, obres artístiques que només es podien permetre, diguem-ne, les persones benestants o poderoses, i que atorgaven això, la posteritat, la immortalitat. A partir de la invenció de la fotografia, al segle XIX, el retrat es democratitza i tothom pot fer-se'n. I ara ja, evidentment, ja és del tot inqüestionable, fins al punt que hem supeditat la realitat a l'evidència gràfica. És a dir, per entendre'ns, si no hi ha foto, no hi ha notícia. Per manipulada que aquesta pugui ser, no?
I estem en un altre moment de la història, que és que ara, fins i tot en fotografia o amb imatge, intel·ligència artificial al marge,
que
això ja ho canvia tot. Hi ha ni una sola foto, ni un vídeo, ni veient el personatge absolutament nítid, parlant a càmera i explicant alguna cosa.
Tenim l'evidència que allò sigui cert. El més interessant de tot és que, depenent de la qualitat del quadre, ens pot proporcionar moltíssima informació, sovint involuntàriament, del moment en què el quadre va ser fet. Fins i tot quins eren, doncs, els cànons de bellesa del moment, ja que molts retrats, evidentment, tendien a idealitzar el model, perquè tot plegat va molt lligat al concepte, diguem-ne, de quedar bé a la posteritat.
Home, clar, bueno, aquesta és una altra cosa. Si algú et pagava, si algú et pagava el teu sou perquè el retratessis per la posteritat, el que no faries era deixar-lo lleig.
Sí, però mira, no? Goya es va atrevir amb això.
Ja.
Goya, com pinta la famosa família de Carles no sé quan, crec, ara no voldria equivocar de monarca, els pinta amb totes les seves tares i defectes. O sigui que d'alguna manera o altra evidencia el que són, simples mortals. I si parlem de retrats deixats de la posteritat, un de ben famós, però ben qüestionable, diguem-ne històricament, és l'anomenat la Verònica. El segle XXI ens pot resultar xocant que Jesucrist, que és una de les figures més importants de la humanitat, al marge, evidentment, de creences religioses, doncs no sapiguem quina cara feia. Durant molts segles...
Bueno, és una mica... Hi ha una qüestió vinculada també... És que t'ho anava a dir abans, però no volia que se'm malinterpretés, però no és tan diferent al cas de Shakespeare. És una figura importantíssima, inqüestionable, però no hi ha una evidència física del moment en què va viure que constati que efectivament aquella persona va existir. No?
I per què? Doncs perquè el concepte de la realitat o de la veritat ha canviat amb els segles.
Clar.
Abans, és igual el que passessin, era com s'havien d'interpretar, és a dir, què era l'important, el missatge, mentre que ara s'han canviat les coses, el més important és l'evidència física. El missatge és el de menys, és només l'evidència, la constatació física, no? I sí, home, no podem negar que, doncs, tal com dèiem, durant molts segles el rostre de Jesucrist s'ha idealitzat i no és aquell ros amb els cabells llargs, ulls blaus, i no és fins a moderna, quan són més importants els fets, això, que no pas les interpretacions, que li donen que es fan investigacions sobre el tema. Si no comptem el Sant Sudari, segons la tradició cristiana, tenim només una prova, que és la que va proporcionar Verònica, la dona que durant el Via Crucis, recordem-ho, és a dir, el camí cap al Calvari, diguem-ne, abans de ser crucificat, va aixugar el rostre de Jesús de sang i suor amb un llenç, i en ell, miraculosament, hi hauria quedat imprès el seu retrat. Com acostuma a passar d'aquesta relíquia, la seva història és atzarosa, es perd durant uns quants segles i se n'acaben trobant unes quantes distribuïdes pel món.
Un clàssic, això, clar, també.
Però, clar, una cosa és la corona d'espines, que hi ha espines per tot arreu, que, bueno, fins a cert punt encara és comprensible, o de trossos de creu, que dius, vale, també, però altra cosa, clar, a veure, a no ser que tingués molts rostres, però, clar, hi ha una Verònica a Manopello, a Itàlia, una altra a Jaén i una altra a Alacant.
I no se sap quina és la bona.
A més, clar, feien exiomos, per entendre'ns.
Ara.
O sigui, es dedicaven a fer petits retoquets, I llavors, clar, veus aquestes suposades Veròniques, i clar, és que sona, vaja, és per fugir corrents, de veritat. D'atzarosa i també gairebé perversa és una altra història amb un retrat ben inquietant, el de Dorian Gray. Recordem, el retrat de Dorian Gray és l'única novel·la que va escriure un dels més grans escriptors, l'irlandès Oscar Wilde. Va ser publicada l'any 1890. Explica la història d'un jove molt ben plantat, obsessionat amb la bellesa i la joventut, el que un pintor, també obsessionat per ell, en Basil Hallward, li fa un retrat. I mentre el jove viu una desenfrenada vida de plaers, de luxe i d'immoralitat, ell no envelleix, sinó que ho fa el quadre que acaba resultant certament terrorífic. El llibre és un magnífic retrat de la condició humana, encara que, en el seu moment, va ser acusada d'immoralitat i presentada al judici que anys més tard se li va fer a Oscar Wilde com a prova de la seva homosexualitat. Sobre algú del qui durant molt de temps es va especular sobre les seves tendències sexuals va ser Michelangelo Buonarroti. Ell i dos pintors més que veurem es van fer en sengles autorretrats ben curiosos.
m'interessa això dels autorretrats perquè si abans dèiem que qui et paga l'hauries de deixar bé, tot i que algun pintor s'atreveixi, que sigui el teu propi traç el que defineixi quina serà la teva imatge per la posteritat, quina tendència et deu deixar?
Home, mira, per exemple, ja Rembrandt es va fer diversos autorretrats a diversos moments de la seva vida i permet veure doncs, la seva primera joventut, la seva joventut, la seva incipient maduresa i fins i tot la seva bellesa i senectut. I és un retrat, clar, és una radiografia perfecta de la vida d'un pintor, no? Però aquí jo he buscat ara tres autorretrats, si més no curiosos. El primer, evidentment, és a Michelangelo Buonarroti, que és un dels més grans colossos del Renaixement, no fa falta dir-ho, i l'home que, entre moltes obres mestres, es va encarregar de pintar la Capella Sixtina. Fa un parell de setmanes en vam parlar quan sí. va fer l'Eina de Nuesa. Recordem, la Capella Sixtina és on es reuneix el conclave on s'escolleix el papa. Bé, doncs, a l'any 1508 el papa Juli II va encarregar a l'escultor Michelangelo la decoració de la bòveda. En els 4 anys que va trigar va pintar 300 figures que recreen episodis de l'Antic Testament des de la creació i 25 anys més tard faria el Judici Final, que és un gran fresc allí on és on apareix un autorretrat de l'artista. I el motiu de per què és ben curiós, perquè no apareix com una figura idealitzada, sinó al contrari. Per als testimonis que ens han arribat a l'època, sembla ser que Michelangelo era una persona com molt geniuda, japerut, físicament com bastant contret, i es representa sota l'efígie de Sant Bartomeu. Sant Bartomeu, segons la tradició, li van arrencar la pell.
Ostres.
Doncs bé, la figura que apareix sense carn, només amb la pell penjant, correspon a l'artista.
Boníssim, això.
Eh que sí? El que diu també molt de les inseguretats com a artista i com a home.
Va, anem amb el segon autorretrat.
En aquest cas avançava en el temps més de 100 anys per topar-nos amb les Menines, o la família de Felip IV, com se'l coneix originàriament, un dels quadres més famosos i més hipnòtics de Diego Velázquez, un dels més grans pintors del Siglo d'Oro, acabat l'any 1656. Ja sabeu què se representa, és el retrat de la infanta Margarita d'Àustria, envoltat de servents, les Menines, i en el costat s'hi veu un autorretrat de Velázquez pintant un quadre. Al fons de la sala hi ha un mirall que reflecteix la imatge dels reis, pel que deduïm que Velázquez està pintant els monarques i l'espectador té la visió dels reis.
Correcte.
És un joc de miralls, d'aparences, de realitats, absolutament fantàstic. Un dels quadres més fascinants de la història i que, evidentment, ha estat objecte de centenars d'estudis, de llibres i assajos, i cada vegada que uno mira, cada vegada cau rendit davant del seu poderós influx. És Les Menines de Velázquez.
I que no deixa de ser, efectivament, com deies, un autorretrat.
Això mateix.
Ens en queda un.
Ara tornem a avançar 200 anys més, en ple romanticisme, per trobar-nos amb un altre quadre magnífic que és El Desesperat. És d'un pintor francès, Gustave Courbet, l'autor de l'escandalós L'origen del món, i en ell, en aquest autorretrat, El Desesperat, es veu un jove, que és ell mateix, quan només té 26 anys, amb un rostre que recorda molt el de Johnny Depp, de jove, i que mira l'espectador, doncs això, amb desesperació. No sé si tens més o menys pendent aquest quadre, no sé si el tens
ara
més o menys present.
No.
Doncs home, mira-te'l perquè és un quadre magnífic, un quadre magnífic. Hi ha autorretrats que no són tan evidents, que estan com molt amagats, com molt dissimulats. Permeteu-me en aquest cas que us presenti el d'una gran pintora, Clara Peters.
Qui era Clara Peters?
Clara Peters va ser una pintora flamenca que va viure a cavall entre els segles XVI i XVII. Va ser una de les poquíssimes dones reconegudes com a artista i com que no podia rebre formació perquè la formació incloia el dibuix anatòmic i amb ell el dibuix al natural de cossos masculins espullats, doncs clar, era evident que això era una cosa massa forta per al públic femení. I per tant, què va fer? Doncs es va dedicar a pintar a bodegons i està considerada una de les iniciadores de les natures mortes als Països Baixos. Però el més destacat d'ella són els seus autorretrats que estan amagats. Els seus quadres, sovint, amb una imatge reflectida en algun objecte metàl·lic. És a dir, veus quadres i dius, vale, molt bé, és un bodegó, és una natura morta, però t'hi fixes amb alguna cullera, t'hi fixes amb alguna tatera i a través del reflex que representa que es veu i veu un autorretrat de la Clara Peters. Evidentment, t'hi has de fixar, com també t'hi has de fixar quan Alfred Hitchcock apareixia brevíssimament a les seves pel·lícules. Potser per això Bernard Herrmann li va dedicar una peça musical, un retrat de Hitch.
Evidentment, l'aparició de Fred Hitchcock a les pel·lícules no deixa de ser un autorretrat, no?
Ah, efectivament, sí, sí. Però aquí tenim una peça musical, que és aquesta que estem escoltant, que porta per nom això, A Portrait of Hitch,
sí,
que és una peça que Bernard Herrmann, l'habitual músic de Hitchcock entre l'any 55 i l'any 64, doncs li va dedicar al mestre.
És gros, eh? Imagina que et dediquen una música i sona així i penses... Ara no sé què m'està dient.
Bueno, és que diguem-ne que Herrmann i Hitchcock, que van tenir una relació molt fructífera, a veure, entre les bandes sonores que van compondre junts, diguem-ne en pel·lícula, Psicosis, Vértigo, Con la muerte en los talones i l'assessorament sonor de Los pájaros, vull dir que poca broma, eh? Però, clar, és una peça, diguem-ne, eclèctica, d'una certa bonomia, però també un punt perversa, que és la vessant, diguem-ne, oculta que tenia Alfred Hitchcock. Recordem, Bernard Herrmann és un dels més extraordinaris compositors de bandes sonores, nascut a Nova York l'any 1911, va conrear tota mena de gèneres, el cinema romàntic, el d'aventures, el drama, però són especialment conegudes doncs aquestes col·laboracions amb l'anomenat mestre del suspens, on van rodar 8 esplèndides pel·lícules i 8 esplèndides bandes sonores. Aquesta peça que hem escoltat, o que estem escoltant, que és A Portrait of Hitch, està inclosa dintre el primer treball que van fer junts, que és Pero quién mató a Harry, de l'any 1955. I ja que estem en cinema, doncs una pel·lícula on apareixen molts retrats.
Realmente sorprendente, ¿no le parece?
Es una falsificación. Diga, ¿quién es?
Claire Ibbitson. Aún no lo he decidido, pero me gustaría que me hiciera una... ¿Cómo lo llaman?
Tasación. Señoras y señores, es para mí un placer presentarles el lote 231. Y de la señorita Claire, ¿qué más puede decirme?
Padece una extraña enfermedad.
Habla con ella, pero a través de una puerta cerrada.
¿Una puerta cerrada? ¿Nunca ha visto su cara?
Ni él, ni nadie.
Aquí tenim, entre d'altres, a la veu del gran Mario Gas doblant a Geoffrey Rush a la pel·lícula La mejor oferta, de Giuseppe Tornatore, una pel·lícula on encarna un expert en art, misàndrop, extremadament meticulós, que només viu per la seva feina artística i que està obsessionat amb la seva col·lecció de retrats de pintures de totes les èpoques. En moments de soledat, es tancarà a la seva cambra cuirassada, que també és metafòrica, no oblidem, per contemplar les seves possessions i, a la vegada, sentir-se observat i, possiblement també estimat.
Quin esplèndid actor és Geoffrey Rush, eh?
Grandiós. Grandiós.
I Mario Gas, grandiós.
I Mario Gas també, un altre grandiós actor. Sí, sí, sí.
Bé,
clar que sí.
Doncs avui amb aquest retrat, que no deixa de ser... Bueno, al final és inquietant, eh? Que el que passi a la posteritat és la decisió d'algú altre.
Sí.
Però això es pot aplicar, efectivament, a la pintura, es pot aplicar a la literatura. Crec, ara no vull recordar, perquè tinc una memòria terrorífica, la... Diguem-ne que hi ha alguna novel·la d'aquestes que venen a dir que hi ha un enfrontament entre protagonistes i un d'ells escriu i li diu la meva condemna cap a tu serà el retrat que quedarà, que jo t'escriuré, no? Perquè quan et moris la gent se'n recordarà bàsicament del que jo vaig escriure sobre tu. I això, home, pot ser un gran elogi o pot ser una gran condemna, efectivament, el retrat per la posteritat d'algú. Bé, Orlegui, com sempre ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
Igualment, Xavi.
I ens retrobem diumenge de la setmana que ve.
Que vagi tot pagat molt bé. Adéu-siau.
RAC 1. Aquest diumenge a les 9, Barça-Sevilla, amb el qui, el què i el com.
Hi ha hagut molta crítica al joc, del com, doncs bé, aquí teniu el com també, no?
Des d'una hora abans, a RAC 1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC 1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.
Bon dia a tothom.